Radio Astel. Crims, o gairebé.
Obrim una nova plana de Crònica Negra a la caravana amb aquest Nous Crims o gairebé, i ho fem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes. Ella és psicòloga i criminòloga. Doctora Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans d'entrar en el cas, però, Núria Ros, posa'ns en... ja ho diré bé, posa'ns en antecedents.
La història de la Hildegard és curta. Va morir abans dels 19 anys, assassinada per la seva mare, l'Aurora, a Madrid, a l'any 1933. La seva vida i la seva mort encara impressionen a la nostra societat i han inspirat autors tan importants com Almudena Grandes, el seu llibre La madre de Frankenstein, o el relat d'Eduardo de Guzmán en el seu llibre Mi querida hija Hildegard. El debat de la seva mort va més enllà d'entendre com una mare pot tractar la seva filla com una propietat i de decidir sobre la seva vida i la seva mort. També suscita preguntes com si els genis neixen o es fan.
Gràcies, Núria. Fins ara. Com dèiem, per comentar tot aquest cas, ens acompanya la doctora Rosa Vinyes. Doctora, ara ens ho explicava la Núria, Els genis neixen o es fan? La intel·ligència es neix amb ella o s'aconsegueix amb el pas del temps?
Pues mira, és una mica de les dues. No hi ha cap resposta correcta. Perquè ens entenem, la intel·ligència és aquella capacitat mental que ens permet, comprendre, raonar, resoldre problemes i ens fa poder adaptar-nos al mig ambient, al medi en què vivim. I això és important perquè per aquesta adaptació necessitem dues coses. Una, que ens ve donada per genètica, com és la velocitat per processar la informació, i unes altres que ens venen per l'aprenentatge, per l'educació, com és, per exemple, la fluïdesa verbal que tenim o els coneixements que adquirim al llarg de la vida que ens permeten adaptar-nos millor.
Perquè, doctora, ara hi entrarem en aquest cas, però em sembla un debat molt interessant, una observació molt interessant, parlar de la intel·ligència, no només emocional, sinó la intel·ligència com a éssers pensants, diguem-ho així. Ara em deia, no es pot entendre la part genètica sense la part de l'aprenentatge, la part de l'educació. Per tant, entenc que les dues ens influeixen i les dues són igual d'importants. Ara bé, hi ha alguna que pesi més que una altra?
No necessàriament. Vale. A veure, si és perquè ens permet d'alguna manera adaptar-nos millor, potser l'aprenentatge, el que tu aprens l'educació, té una mica més pes que la genètica. Perquè és el que, al cap i a la fi, és el que utilitzem cada dia per treballar. Però sí, hi ha alguna limitació genètica, sí, hi ha alguna limitació, per exemple, d'intoxicació durant la primera infància o durant l'embaràs, aquest et posa un tope on no et pots passar d'allà. Per això les limitacions genètiques són tan importants, perquè d'algun fet et posa el tope perquè després l'aprenentatge tingui el recorregut que tingui.
És una pregunta que faig sovint sempre a l'equip de Crims o gairebé que ens acompanya la caravana, i normalment la faig al final. La doctora ja està basada moltes vegades que li he fet aquesta pregunta, que és què falla en la ment d'un assassí en sèrie, per exemple. En el cas de la intel·ligència, sí que és veritat que hem descobert alguns assassins en sèrie molt intel·ligents, d'altres que no ho són tant. Però perquè alguna persona sigui un assassí en sèrie, alguna d'aquestes dues vessants és el que falla?
Realment, no crec. Com la majoria d'assassins en sèrie tenen una motivació, que en molt d'ells és sexual, l'altra és per exemple, els assassins contractats, més psicopàtics, és perquè els hi paguen, és perquè és un negoci.
Famosos sicaris, eh?
Famosos sicaris, exacte. Estava pensant en un cas, crec que és el cas de Lightman, si no m'equivoco, que podríem portar amb un altre perquè és molt interessant. Però en el cas dels assassins serials, sí que tens un component genètic, especialment aquells amb trets psicopàtics, que és important, perquè no tenen, com hem parlat en altres programes, no tenen d'alguna forma la d'alguna forma les inhibicions que tenim la resta que ens impedeix, que ens impedeix fer mal a altres éssers vius. Això no ho tenen. Uh-huh. Llavors poden fer. Llavors en aquest cas el camp genètic sí que és molt important. Uh-huh. L'aprenentatge també, perquè hi ha un aprenentatge que els hi permet continuar fent el que estan fent i això els hi produeix satisfacció. Però realment el que és la intel·ligència, el que és la capacitat mental, no necessàriament està relacionada amb l'assassinat serial. L'únic que veuràs és que els més llests trigues més en enxampar-los i els que no els enxampes abans. Exacte. Llavors amb això sí que hi ha una correlació. No.
Si parlem d'intel·ligència, doctora, sí que és veritat que al llarg del segle XX hem vist exemples de pares obstinats, i del segle XX cap enrere, moltíssim, eh? Mm-hmm. Hem vist a pares obstinats en que els seus fills fossin genis.
Pues sí, hi han casos que, bueno, que tots els coneixem. Un cas que és molt famós al món dels escacs és el de les germanes Polgar, uh-huh. que la Judith Polgar, la germana petita, ha sigut potser la millor dona al món dels escacs, amb la història dels escacs, arribant a estar entre els primers 10 milions del món d'homes i dones. Ella es negava a jugar només amb dones, ella jugava amb homes i dones, però generalment amb homes, i ha sigut una, potser la millor jugadora d'escacs que ha vist la història. Després tenim el Gata Kamsky, que és un rus també, que també el van entrenar perquè fos parlant planament com un cavall de carreres dels escacs. Mm-hmm. Va marxar als Estats Units, però aquest sí que és un cas més extrem perquè sí que sembla que hi havia una mica de maltracte. En el cas de les Polgar, sembla ser que és una història amb final feliç. Sembla ser que els pares sabien molt bé el que feien, ho van fer molt bé, i aquestes nenes han estat perfectament socialitzades i han fet tot bé. No és el cas del Gata Kamsky. Uh-huh. Tampoc va ser el cas de la Edith Stern. L'Edith Stern és un cas molt conegut. La Edith Stern, jo crec que ara, avui dia, si no m'equivoco, és la Vice President of Research Development of IBM. Uh-huh. I és molt coneguda perquè el seu pare, l'Aaron Stern, va escriure un llibre que es diu The Making of a Genius, on t'explica quines són les tècniques d'educació i d'aprenentatge que ell va seguir per educar a la seva nena. I de
bona
fet,
aquesta.
Sí, no, però és que de fet lo interessant de l'Aaron Stern, que era un refugiat des de la Segona Guerra Mundial, és que ell estava als camps de concentració, va ensenyar a llegir i a escriure als nens dels camps de concentració amb el que podia allà, amb flashcards, amb el que podia per fer contes, per ensenyar matemàtiques. És molt interessant, i va escriure aquell llibre. Però, clar, aquest llibre ara mateix està descatalogat i s'ha classificat pràcticament com mig maltractament fer això amb un nadó o amb un infant.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I molta gent s'estarà preguntant per què parlem avui sobre intel·ligència. Doncs bé, perquè avui us portem l'assassinat de Hildegard, la nena prodigi. Hora de preguntar-nos, doctora, doncs, d'on neix o on és l'origen del cas Hildegard?
Pues l'origen del cas Hildegard és potser un dels cas més fascinants per mi. Aquest cas el vaig descobrir quan estava amb els meus anys d'estudiant, que un professor ho va mencionar un dia, i em vaig quedar realment fascinada per aquest cas. Llavors, aquest cas neix una mica com els casos anteriors de les germanes Polgar o la Edith Stern. És a dir, la mare de la Hildegard, que era de finals del segle XVIII, era una dona d'una família pudent de Galícia, es deia Aurora Rodríguez Caballeira, i es va educar extensament fora de l'escola en les corrents socialistes de pensament, i seguia autors com el Robert Owen o el Charles Fourier, i estava convençuda de que la societat devia organitzar-se entorn a l'educació. Uh-huh. I que d'alguna forma creia en l'eugenèsia, és a dir, que es podia millorar els éssers humans mitjançant la selecció d'espècimens que aquests éssers humans produïen.
Cosa que en recorda una mica, salvant les distàncies, però en recorda una mica el nazisme, eh?
Sí, tal qual. Sí, clar, això ho vaig fer a principis de segle, que eren les idees de l'època. Uh-huh. No eren només del nazisme, estaven bastant esteses, fins i tot aquesta era socialista. O sigui que...
Imagina't. Per tant, l'Aurora, la mare d'aquesta nena prodigi, que volia crear aquest model de dona del futur, eh? Per entendre'ns?
Sí, volia crear un model de dona del futur, tot i que era bastant misògina, això és bastant interessant. Mm-hmm. Volia crear aquesta mena de superhome femení perquè deia que qui creava aquest superhome femení tenia que ser capaç de replicar-ho i que només era capaç de replicar-ho les dones perquè eren qui podien tenir fills. I per això volia tenir una nena. Però en realitat l'Aurora no era gens feminista, cosa que contrasta molt amb la seva filla Hildegard. Llavors, amb el seu plan, més que una filla semblava un plan, semblava un projecte, el que va decidir és va seleccionar extensament qui devia ser el pare de la Hildegard. Fins i tot va posar anuncis als diaris i va acabar seleccionant un sacerdot de Lleida perquè fos el seu pare.
Déu-n'hi-do.
I va tenir a la Hildegard al desembre del 1914.
Aquí és on neix la nena prodigi. Anem cap a la vida de Hildegard.
Pues la vida de Hildegard és curta, com ja hem dit. Va morir abans dels 19 anys. Però el que veiem és que era tot el que la seva mare volia que fos. Era una nena prodigi, llegia abans dels 2 anys. Parlava abans dels 10, ja parlava 4 o 5 idiomes, alemany, anglès, francès.
Déu-n'hi-do.
I ja als 11 impartia conferències sobre la sexualitat i el feminisme.
Als 11 anys, eh?
Sí, bastant més avançades que el que estem sentint avui dia. Si era ferma defensora de l'avortament, era defensora d'una mica del Plan Parenthood, és a dir, de posar uns límits a la quantitat de fills que tenien les dones, a controlar d'alguna forma si volies tenir descendència o no, o sigui, per mitjans anticonceptius, per exemple. Era molt, molt, molt avançada a l'època. I, de fet, va portar-ho fins i tot fins a temes polítics. Als 14 anys estava com a militant del Partit Socialista.
Déu-n'hi-do.
Als 18 va acabar la carrera de dret. Va començar unes altres dues carreres, filosofia i lletres i medicina, i d'alguna forma va escriure moltíssims llibres. Són bastant més coneguts els de sexologia perquè va ser cofundadora de la Societat Espanyola per la Reforma Sexual i va estar també molt involucrada amb la Lliga Mundial per la Reforma Sexual i va publicar una dotzena de llibres en aquests temes. I també va conèixer l'Ortega y Gasset, el Gregorio Marañón, internacionalment a sexòlegs internacionals com el Magnus Hirschfeld o el Havelock Ellis, qui la va batejar amb el nom de la Verge Vermella.
Per tant, entenc que sí que era una nena portent.
Sí, era una nena portent tal com volia la seva mare. O sigui, era una d'aquestes... Però era una d'aquestes nenes que s'havien fet. De fet, la Hildegard, quan li preguntàvem, ella deia que no tenia infància. Que estava forçada a treballar i a estudiar dia i nit i fins i tot la seva mare feia dormir en el mateix quarto amb ella i no la deixava fora de la seva vista. Era extrem. Fins i tot els seus professors d'universitat documentaven que no veien que això fos massa sa i no creien que al final la cosa funcionés massa bé, perquè aquest control era extrem.
Arriba un dia, però, doctora, en què la cosa canvia.
Sí, la cosa canvia quan, com moltes dones que es veuen sota control extrem dels seus progenitors. El programa passat estàvem parlant de les dues noies que les van portar al Pakistan per matar-les perquè no volien portar els seus marits al Pakistan.
Aquells crims d'honor, eh?
Crims d'honor, els temes dels crims d'honor. En el cas de la Hildegard, d'alguna forma podem pensar que és una cosa similar. Aquella llibertat de la que ella es veia forçada per la tant no era la llibertat que ella gaudia. Era una persona independent, però la seva mare no volia que fos independent. Volien que les dones fossin independents, però ella no volia que la Hildegard fos independent. Llavors no se sap exactament el motiu. No sabem si és perquè la Hildegard volia tenir parella o volia sortir amb algun home. No sé si era algun artista, un pensador de l'època o un polític. Hi ha tres noms que es barregen, però cap és confirmat. Tampoc sabem si era perquè no estava d'acord amb les idees de la mare, de control extrem, I no sabem si era perquè es volia marxar una temporada amb la Anglaterra amb el H.G. Wells, uh-huh. amb qui també tenia relació. No sabem exactament per què era, però un dia, el 9 de juny del 33, la seva mare, mentre la Hildegard dormia, va despedir a la dona de fer feines, li va fer que portés els gossos a donar un tomb. Ella va agafar un arma de foc i va disparar 4 vegades a la Hildegard. 4 al cap i 1 al pit, fins que la va matar. I després va anar a veure el seu advocat i va dir, bueno, no estic boja, sé perfectament el que he fet. I jo, la meva filla era com la meva obra d'art i els artistes tenen dret d'eliminar les obres d'art que es pensa que són imperfectes, i jo he fet el mateix.
Per tant, ella deia, no estic boja, sé el que he fet, però sí que hi ha algun component psiquiàtric, entenc.
De fet, sí, de fet, es produeix una cosa molt curiosa. Com era una persona socialista, una persona d'esquerres en aquell moment, va tenir un fiscal, va tenir un jutge, que eren de dretes, uh-huh. no van voler reconèixer que hi havia un component psiquiàtric i la van tancar 26 anys a presó. L'any 1935 es va descompensar encara més psiquiàtricament i llavors la van portar al psiquiàtric de Ciempozuelos, que és on l'Almudena Grandes situa el seu llibre La madre de Frankenstein, uh-huh. Que és interessant. Però el que és interessant i el component psiquiàtric, el que l'han descrit aquesta dona és com molt grandiosa, com molt paranoica, com molt delirant, però amb unes idees molt grandioses i amb unes idees molt, molt rígides del que tenia que ser la seva filla, i mai es va disculpar per l'assassinat.
Déu-n'hi-do. Amb 26 anys a presó, amb un, ara ho comentàvem, amb un fort component psiquiàtric fora del normal per haver fet i per justificar tot allò que va fer, que és ni gens menys que matar la seva filla, entenc que 26 anys a presó sense psiquiàtric, allò perjudica encara més a una persona malalta. Perquè
Totalment.
Al final estem parlant d'una persona malalta.
Totalment. Sense, jo, clar, no he avaluat a la mare de la Hildegard. De fet, va morir el 1955 d'una malaltia. Crec que era càncer, si no m'equivoco. I no sé, no la vaig avaluar. Però el cert és que la van tancar en un psiquiàtric, algú va veure alguna cosa. Ara bé, amb els casos que jo sí conec, perquè jo he tractat gent amb trastorns psiquiàtrics a presons amb unitats psiquiàtriques. La presó no és un mitjà on ningú es pugui recuperar d'una malaltia, i menys d'una malaltia mental. Pots portar a un entorn d'unitat psiquiàtrica, tampoc es recuperarà perquè l'estrès és massa alt. L'estrès és massa alt, els tractaments tenen les limitacions que tenen, per moltes bones intencions que tinguis, i jo he fet tractaments amb gent amb esquizofrènia a la presó, o sigui que ho he vist i he pogut comprovar. I no és el millor mitjà perquè es rehabiliti, o sigui, tens tota la raó.
Per tant, en assassinats o en crims on la persona que ha comès aquest crim o assassinat té alguna patologia psiquiàtrica, es fa més difícil el tipus de reinserció? Ho dic perquè cal a vegades recordar que la presó no hauria de ser punitiva, sinó hauria de ser per la reinserció.
A veure, és una bona pregunta. A veure, generalment sempre ens trobem aquí problemes d'imputabilitat. La gent que realment comet un crim per malaltia mental, moltes vegades el que es troben són inimputables i llavors ja els portes a un hospital psiquiàtric. Llavors la recuperació ja és diferent. Ara bé, què passa quan tens algú que és imputable i que té una malaltia psiquiàtrica que també n'hi ha? Llavors, clar, que estigués una presó, generalment en aquests casos jo el que he vist és que amb medicació psiquiàtrica, en antipsicòtics, per exemple, es millora bastant l'estabilitat conductual i també, d'alguna forma, a nivell perceptual, deixen de veure aquestes distorsions. En el cas de l'esquizofrènia, la gent es pal·lien molt les al·lucinacions auditives, per exemple, que poden tenir, o els deliris, es fan bastant més tractables. Potser no desapareixen, perquè no sempre desapareixen, però es fan bastant més tractables. Aquella persona és bastant més tractable i es pot treballar amb ella millor. Llavors, amb això, si tu poses aquella persona en un context de rehabilitació, mantens estable psiquiàtricament i comences a buscar els recolzaments a la comunitat perquè tingui aquests recolzaments un cop surti, llavors això sí que podríem pensar que hi ha una resocialització o reinserció que pot estar bé, però costa molt de treball i molt d'esforços i econòmicament és bastant més car.
Ara ens ho explicava, doctora, quina és la fina línia divisòria que garanteix que una persona sigui imputable o no ho sigui, encara que tingui malalties mentals?
Pues generalment és si hi ha una causa entre la malaltia mental i el crim que ha comès.
Val.
Aquest és la línia. Aquí estem parlant a Espanya del Codi Penal, parla de l'alteració de capacitats cognitives i volitives, i això potser el doctor Gómez, que també és un convidat, pot parlar, que és jurista, amb bastant més precisió de la que puc parlar jo. Però hi ha aquesta línia divisòria que és molt important. Estan alterades aquestes capacitats i per això es comet el crim. Clar, hi ha vegades on aquesta malaltia mental, si bé no ajuda, no és el que està creant aquest component que porta al crim.
Per tant, la motivació és una altra, entenc?
La motivació és una altra i potser aquell trastorn mental no és causa directa. És a dir, per exemple, perquè ens entenem, hi ha un cas, per exemple, el Jeffrey Dahmer, que el coneix tothom. Aquest es podia dir que tenia un trastorn mental, una parafília. Amb aquesta parafília, sí, d'alguna forma era una motivació per matar, sí, però no era un factor que d'alguna forma fos la causa d'aquell mateix. Ell es podia haver parat. Ell podia haver deixat... De fet, va decidir i va deixar de matar durant bastants anys. I la parafília continuava allà.
De fet, per qui no recordi el cas Dahmer, el vam comentar amb la mateixa doctora Rosa Vinyes ara fa uns quants mesos. Podeu anar al nostre web a www.radiostel.cat, anar a l'apartat de podcast i allà hi trobareu el cas Dahmer, els nostres crims o gairebé. Doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga, avui amb l'assassinat de Hildegard. Moltíssimes gràcies per portar-nos un nou cas. Que vagi molt bé.
Gràcies, vagi molt bé.
Radio Estel